Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. El govern català planteja tancar bars i restaurants i que només serveixin menjar per endur-se després de les noves dades que hem conegut de l'epidèmia de Covid. Catalunya pateix ara 1.316 brots actius i el 40% es troben a la ciutat de Barcelona. És per això que Salut ha anunciat mesures contundents que es coneixeran aquest migdia. No les ha especificat, però apuntant cap als bars i restaurants. Es tracta d'un sector molt tocat que a molts llocs, com ara Barcelona i l'àrea metropolitana, sobreviu amb restriccions al 50% de l'aforament, dins i fora, i límits horaris que aniran a més. En tot cas, com us estem explicant, les mesures les anunciarà aquest migdia el govern català, però, a través d'un tuit, Pere Aragonès ja ha avisat que les mesures preses seran sempre pensant en la vida, la salut i la més ràpida recuperació social i econòmica possible. Mentrestant, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, FECASARM, ja ha anunciat que si finalment s'aprova el tancament o bé restricció d'horaris de bars i restaurants previst pel govern per frenar l'abans de l'epidèmia, recorrerà aquesta decisió davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per la seva banda, aquest matí, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Comboll Boni, ha vist desproporcionat tancar bars i restaurants durant 15 dies. I a aquesta hora hem d'anar cap a Madrid, a la intervenció abrandada de la portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra, en aquesta sessió que s'està produint aquest matí de control al Congrés, davant la petició d'imputació que cau sobre el vicepresident espanyol Pablo Iglesias, acusat de 3 delictes amb agreujant de gènere, la Popular ha acusat el PSOE de permetre el masclisme del líder de Podem i sobre la reforma exprés del Consell General del Poder Judicial que PSOE i Unides Podem volen impulsar, acusat els socialistes de vulnerar la separació de drets. I acabem explicant-vos que avui a les 7 de la tarda comença la taula rodona online Catalunya-Espanya, condicions pel diàleg social i polític a través del canal de YouTube de l'ICIP, amb Daniel Inerati, Ignacio Sánchez Cuenca i Santiago Muñoz Machado. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, són les 10 i 5 minuts d'avui dimecres 14 d'octubre de l'any 2020, i fem el programa número 217.
Cinquenters.
Així es diu el programa.
Z. Sergi Mas.
I jo sóc aquest. Què tal, família? Com esteu? Gràcies per ser un dia més a l'altre costat. No sé ben bé quin és l'altre costat, però us noto, us sento, de debò, a l'altre costat. Família 50, ens estan recomanant les diferents autoritats sanitàries, Departament de Salut... Bé, tothom ens està dient que no ens confinem, però que ens quedem el major número de minuts possibles a casa. Fem-ho. No ens demanen un gran sacrifici. Fem-ho. Per l'amor de Déu, fem-ho. No costa tant. Fins i tot diria que és còmode. Per qui puguem quedar-nos a casa, clar. Ja us avanço que aquest programa, fent cas, obeint les ordres i recomanacions del Departament de Sanitat, doncs, alguns dies es farà a casa i altres dies, doncs, es farà l'estudi. Amb continguts nous, sempre. I quan s'hagi de repetir alguna entrevista, la repetirem. D'acord? Sense cap tipus de problema. Ja m'heu avançat últimament que això del podcast està molt bé, però que a vosaltres, família i parròquia 50, sou més d'escoltar la ràdio. Que, francament, està molt bé. Està molt bé. Doncs, si està molt bé, escolta, gràcies. Escoltem la ràdio. Anem a escoltar avui un programa... Anem a recordar una entrevista, per mi, espectacular i de les que han marcat aquest humil programa. Sincerament. Sincerament.
50ers.
Ah. Vam entrevistar a final del mes de juny passat una entrevista que ens ha marcat aquest programa. Quina entrevista? Us explico. La doctora Pardo, ha estat una metgessa extraordinària. És una metgessa extraordinària. És ben cert que ara està jubilada, però ens va recordar els més de 40 anys que va servir a diferents nens, a molts, molts nens des de l'Hospital de Sant Pau. Li van fer recordar, al llarg de l'entrevista, al llarg de la xerrada, si se'n recordava d'una noia concreta. Va atendre centenars i centenars de noia durant la seva carrera, d'acord? Però si se'n recordava d'alguna especialment. Li vam dir el nom? Més o menys li sonava? Li vam insistir amb el nom? Li començava a sonar cada cop més. I una cosa que ella no sabia, vam fer entrar aquella noieta, ara ja 30 anys després, per la porta de l'estudi. Bueno, la trobada va ser, per mi, extraordinària. Extraordinària. Doctora Núria Pardo, què tal? Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Li agrada com toco el piano?
M'encanta.
A que sí?
Ho fas fantàstic.
Mira, mira,
ets un artista.
Mira. Aquesta és una peça d'un compositor de Segovia, que es diu José Segovia, precisament, que de tant en tant m'agrada tocar aquí a l'estudi.
Molt bé. Fantàstic.
És un acústic, sense paraules, però un quan toca el piano ja està acostumat a tocar-lo sense mirar pràcticament. Ai, gràcies per aquest silenci, doctora, que bé, que bé.
És que és relaxant, aquesta música. I acompanya
quines,
molt.
Quines manetes més maques que tinc.
Sí.
Són aptes per piano, eh?
I tant.
I vaig parlant i segueixo tocant el piano. La doctora Núria Pardo ha estat durant 4 dècades, potser una mica més, treballant a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb una especialitat molt clara. Nens amb càncer, oncologia infantil. És així?
Així és.
Des de quin any, doctora?
Uf, des de que vaig acabar en 1975, jo crec que ja no vaig sortir. Em sembla que sóc una mica com tu,
ah?
de que sempre he dit que jo tindria, tota la vida he dit, és que jo tindria que pagar perquè em deixessin treballar.
No,
m'agrada
no.
tant,
sí.
M'agrada tant el que faig, que tot el que guanyava em semblava massa i tot.
No, no, si vol cedir uns diners als treballadors de 50ers, ja saps que... Doctora, d'aquests més de 40 anys, són més de 40 anys a l'Hospital de Sant Pau?
Sí, sí, sí.
I està jubilada?
Estic jubilada de lo que és l'assistència directa.
Però?
Però hi ha hagut una part de la meva vida professional, sí. I puc dir, perquè me l'he pres com una part més, que és ajudar aquests nens a tenir una bona qualitat de vida. Perquè els nens amb càncer, el tractament del càncer no és només quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia, tractaments immunomoduladors, noves tecnologies... No, és molt més que tot això. I malament l'oncòleg que no ho vegi així. L'oncòleg que es limiti a prescriure un tractament, un protocol de quimioteràpia i digui adeu fins d'aquí 15 dies, malament. Sobretot si treballes amb nens. Bueno, jo dic sobretot amb nens perquè la meva vida han estat els nens.
Sempre
però...
han estat els nens, eh? Doctora, sí.
Sí, sí, però els adults a vegades també, si he viscut algun amic o alguna persona propera, m'he donat compte de lo molt... O sigui, la gran dificultat que hi ha a vegades per superar una malaltia oncològica sense aquest embolcall,
diguem,
d'afectivitat, ànim, ajuda, ocupar el temps de lleure. Vull dir, això és importantíssim.
S'ha de tenir alguna característica especial el fet de ser un metge, una metgessa, per tractar nens que tinguin aquestes malalties, no? I jo crec que hi ha un punt de... extra de carinyo, no sé, em costa difícil, això que diré no m'agrada perquè estem a la ràdio, em costa expressar-ho en paraules, però has de tenir un quelcom més. Jo recordo una vegada que vaig anar a un hospital, a una clínica de Barcelona, i ens va atendre un metge, anava amb la meva filla, que tenia molta febre, massa febre, i va estar extraordinàriament... vaig a ser elegant, poc amable. No amb nosaltres, amb la meva dona ni a mi, sinó amb la meva criatura. I hagués preferit, servidor, un tractament poc amable, però cap a mi, en lloc de cap al meu fill. I això és una cosa que entenc que teniu tots els professionals de la medicina que tracteu amb nens, no?
Jo crec que sí. Els nens els tractem, els pediatres, jo diria que som una raça especial.
Aquí, aquí.
Estem al costat dels nens.
Sí.
Per visitar un nen no li pots parlar igual que a un adult, dir-li, miri, vostè té aquesta malaltia,
sí.
Entrarà en aquest protocol i ja veurem si tenim sort i va bé, doncs té un 50% de possibilitats de curar-se. Al nen li has d'explicar les coses... Li has d'explicar.
Li has d'explicar,
Sí. Sí, i tant, però d'una altra manera. I si li saps explicar, el nen col·labora moltíssim i tolera tractaments que un adult no toleraria. Però es tolera per què? Perquè tu has creat un vincle molt important amb aquest nen, un vincle d'afectivitat, i això és vital. Mira, abans has dit una cosa i has dit que estem en època de vacances, que tal, que... La Fundació Enriqueta Vilavecchia,
sí.
De la qual en aquest moment sóc presidenta, va néixer en un moment de vacances. I perquè un dels meus petits pacients em va venir un dia i em va dir, doctora, estic molt preocupat, què et passa? Jo pensava que era algo de la medicació.
Clar.
I em va dir, no, diu, és perquè resulta que arriben vacances, estem al mes de juliol, normalment quan arriba el mes d'agost els meus pares i els meus germans ens n'anem tots de vacances amb una rulot, i aquest any, com que estic molt baix de defenses, tal com m'has dit, pues no podrem fer-ho. I jo deia, bueno, i això, clar, a tu et sap greu. Diu, bueno, però no em sap greu per mi, em sap greu per ells, que no podran fer vacances per la meva culpa. O sigui, els nens tenen un sentiment de...
I aquest bitxarraco que et deia això, quina edat té? Aquest, o tenia el moment que t'ho va dir?
Aquest bitxarraco en aquell moment tenia 10 anys.
10 anys.
Amb la qual...
Són esponges, eh?
Són esponges.
Som esponges, quan som.
I ells també són esponges que ho capten tot, els nens. Capten la intranquil·litat dels pares, aquelles converses a mitja veu de aquest any no podrem anar de vacances,
sí.
Bueno, què hi farem? I amb els altres germans, amb els altres nens, on els enviarem?
Bueno. Aquelles preguntes que no t'esperes.
Exacte.
Aquell, papa, mama, he sentit que...
Sí.
Tenen, són radars andants.
Totalment, eh? Doncs aquí va néixer la Fundació perquè vaig aconseguir una beca per fer el que en aquell moment va ser les primeres colònies per nens amb càncer.
Ah.
L'any 1987.
Colònies?
Colònies per nens amb càncer.
No sabia jo que existien aquest tipus de colònies.
Oh, ara sí, a llavors no existien. Era la
Quan
primera...
dius a llavors, estem parlant dels anys...
De l'any 87-88. I això a l'estat espanyol no existia, perquè es deia els nens que estan en tractament oncològic no poden anar de por ahí de vacances.
Per què?
Bueno, perquè necessiten un entorn molt estèril, per dir alguna cosa, necessiten metges, necessiten infermeres, i jo volia que aquest nen anés de vacances i que, a més, la seva família pogués anar de vacances, amb la qual cosa vam organitzar unes colònies en què anaven metges, infermeres, psicòleg, treballador social, un grup de nens, i ens vam anar de vacances, amb la qual cosa aquell nen va poder fer vacances...
Uh-huh.
I els seus pares se'n van anar de vacances, perquè eren només nens, sense pare ni mare.
Bueno, I els nens...
Fantàstic, això va ser fantàstic. Una experiència increïble.
M'han passat unes fotografies que no sé si pertanyen a aquestes vacances. No ho sé, no ho sé. Unes fotografies que són d'aquest tipus... Són aquestes colònies la que t'està referint?
No són aquestes.
Ah, vale,
aquestes
vale.
Van ser unes colònies que vam fer a la Seu d'Urgell...
Sí.
Una mica després.
Sí.
Potser aquestes deuen ser de 2 anys després, perquè aquestes primeres vacances que vam fer van ser al poble de Monells, les primeres.
Monells, sí.
És un poble preciós.
Sí. Lleida, això és Lleida, no?
Ah,
l'Alt Empordà.
Sí.
Vale, mira si tinc jo punteria. No, dic Lleida, no sé per què m'ha vingut Monells.
Sí, a l'Empordà. Doncs eren en un lloc molt maco, el poble és un poble maquíssim, ens van deixar unes instal·lacions impecables i vam poder fer les vacances. Van tenir tant èxit
sí.
que a partir d'aquell moment cada any fèiem unes vacances d'estiu que eren... Ja primer van ser allà, després van ser a la Seu d'Urgell i després una altra cosa també que va ser molt maca i que mantenim encara és una setmana d'esquí a Andorra amb un grup de 50 nens aproximadament.
Tots malalts, eh? Tots malalts,
tots
sí,
malalts,
sí, sí, sí.
Nens
sí.
que estan en tractament oncològic.
Sí, allà a Sant Pau.
A Sant Pau, a Sant Joan de Déu,
ah, vale.
a la Vall d'Hebró... O sigui, vam agafar nens de tots els hospitals.
Mm.
Què passava? Doncs que els nens entre ells es coneixien, feien amistats, van sortir amors entre els adolescents...
Amigo. Ostres!
Va ser...
Això és una història preciosa.
Preciós, de veritat.
Preciosa.
I això d'esquí, una setmana d'esquí a Andorra, que encara la mantenim, pues va ser gràcies a que... ens subvencionen tota la setmana amb un hotel allà dalt, a Andorra,
sí.
al pas de la casa,
sí, sí.
i tot un equip de monitors d'esquí que estan per nosaltres, l'equip d'esquí, els esquís, les botes, tot, amb la qual els nens, clar, el que hem d'intentar és que això no suposi unes economies extres, perquè a vegades el càncer és molt car. I no és només car el que és el tractament en si, que ja als hospitals el tractament ja es proporciona,
sí.
però per les famílies suposa un dispendi econòmic important, perquè quin pare no vol donar al seu fill tot allò que en qualsevol moment li donaries al món.
Clar.
El nen es posa a plorar, li cauen 4 llàgrimes i no ploris, que vaig a buscar una joguina i
sí.
ara mateix te la porto.
Sí.
I tot això, desplaçaments, tot això suposa un dispendi econòmic per a les famílies tremendo. Per tant,
clar.
Hem d'intentar ajudar en aquest sentit. Clar.
Entenc que hi ha famílies que no viuen a Catalunya, però que sí que tenen, per qualsevol circumstància, el nen, la nena... malalt de càncer instal·lat a un hospital i que els pares s'han hagut de venir aquí, han hagut de trobar un pis, un apartament per viure, hi ha alguns a Sant Joan de Déu, és a dir, és clar, aquesta frase que pot ser un titular de l'entrevista, que és el càncer és car, el càncer és car.
És molt car, el càncer és molt car en tots els sentits, econòmic, anímic, social, és terrible.
Sobretot anímic, eh?
El càncer és una malaltia de la família, no és només del nen. Un càncer amb un nen emmalalteix tota la família, perquè pare o mare, un dels dos han de deixar de treballar per ocupar-se del nen, per acompanyar-lo a l'hospital, que han d'anar 14.000 vegades. Suposa, per tant, disminució d'economia, intranquilitats, problemes, nervis. Moltes vegades ens hem vist en situacions complicades de famílies que una vegada s'ha acabat el tractament del càncer, es curi el nen o no es curi, aquesta família es desmunta.
S'ha trencat.
S'ha trencat, perquè passen per moments molt difícils. I si no tenen un entorn que els ajuda, un equip de psicòlegs, un equip de metges que estan
moments,
amb ells...
Al dir moments difícils, ens està referint a moments econòmics, o no necessàriament?
Econòmics, anímics...
Sí.
Perquè a vegades, què és l'economia? Clar, un pare... Jo he viscut famílies,
sí,
que han venut tot el que tenien perquè en algun moment determinat algú els ha dit a tal lloc fan un tractament que segur que el curarà. I encara que jo els he dit, escolta, feu-me cas, no hi ha miracles, la ciència pot curar fins aquí. Doncs aquest pare potser ha dit, jo vull el millor, m'és igual, em vinc al negoci...
Em vaig a Pamplona, a Houston,
exacte,
on sigui.
A on sigui, eh? Val? I això és terrible, terrible. Per tant, per això dic que sempre aquest bon lligam, aquest bon entendiment, aquest crea un vincle amb aquesta família,
clar,
que confiïn en tu, que tinguin la seguretat que tu els diràs el que és real i que, sobretot, jo sempre els he dit a aquestes famílies, penseu que si en algun moment jo veig que algun lloc del món poden fer algo que sigui millor o que us pugui donar més garanties que en aquest centre,
sí,
ho farem.
I tant.
I ho hem fet, i si en algun moment una tècnica concreta s'ha tingut que desplaçar el nen a un altre hospital, a un altre lloc, fins i tot fora de l'estat espanyol, uh-huh, s'ha fet.
Tenim molt bona fama de la qualitat de la medicina catalana, espanyola. És, jo pel que sento, no tinc coneixements, doctora, però entenc que la fama que ens persegueix és boníssima, boníssima.
Boníssima. És molt bona,
és la veritat. Hi ha un per què. És a dir, per què Barcelona, no Sevilla, no Madrid, no París, no Londres, que igual sí i no ho sabem, però per què Barcelona sí?
Hi ha altres llocs, també,
que fan... Per això dic, per què Sant Pau, Sant Joan de Déu són referents mundials?
Bueno,
per què?
Jo crec que els tècnics especialistes, els metges, estan entregats absolutament. No estan venuts ni a la indústria, ni a les novetats de publicar...
Però en altres països sí, en altres ciutats sí?
Bueno,
no sé,
a veure...
Per això dic, per què aquest boom de Barcelona, si es pot parlar?
Sí. A Barcelona es pot fer qualsevol tècnica i qualsevol tractament que en aquest moment està científicament reconegut. El que sigui, transplantaments de tot tipus, tècniques d'última... de tècniques genètiques d'última generació, es pot fer qualsevol cosa. I això és algo que sempre he dit també a les meves famílies, als meus pacients. No dubteu mai de que si en algun moment, en lloc del món, en aquests moments, les noves tecnologies fan que si als Estats Units, al Japó, a on sigui, tenen una novetat, al cap de 30 segons ja se sap, perquè la xarxa de publicacions,
sí,
la tenim molt a l'abast tots. Llavors, en el moment en què hi ha una tècnica que científicament està reconeguda que es pot fer, aquí es pot fer, perquè tenim totes les possibilitats.
I des del moment que s'anuncia, per exemple, aquesta tècnica, jo m'imagino, des del desconeixement, doctora, m'imagino que, igual, quan a un hospital aneu tots els metges, aneu a esmorzar i Potser és el tema del dia. No sé, pregunto. Escolta, mira, de la mateixa forma que una emissora de ràdio pot ser el fitxatge d'un professional o uns companys d'esports puguin parlar del partit ahir de l'Espanyol o del Madrid, potser el tema del dia a l'esmorzar de l'hospital és... Escolta, ja sabeu això, que hi ha hagut una tècnica ahir a Houston que ta-ta-ta?
Som els metges, almenys l'ambient que jo conec, som incorregibles. Jo hi he estat en sopars.
Sí.
Sant Joan, per dir que acaba de passar festius, i si hi ha quatre metges, els quatre metges estem parlant de medicina. Punto. I tothom festa, coets, petardos, i nosaltres i a vegades les parelles respectives i de més, o els amics, però tios, que vale, no teniu un altre tema.
Vale, ja ha de parlar.
Per això dic que és algo que és innato. El metge que viu la seva professió, com el periodista que viu la seva professió,
sí,
menja, esmorza, dorm i conviu amb la seva professió, i és el que deia. És que l'ha vist tan directament tan en primera persona que no sé per què em paguen.
Si et serveix d'alguna
cosa... Hauríem de pagar.
Si et serveix d'alguna cosa, doctora, també et diré que si en un sopar hi ha 2-4 periodistes, persones relacionades amb la comunicació, és molt normal que 4 persones estiguin aïllades a una tauleta parlant de la ràdio, que si aquest client, que si aquesta emissora, que si aquest mitjà, que si el futur de tal, alienes a la festa. És a dir, això també passa, passa.
Sí
que m'agradaria que parlessis de la solitud del nen, de la nena, perquè hi ha un moment que es queda sol. És a dir, hi ha un moment que després del tractament, després del tracte, fins i tot després de qualsevol tipus d'assistència, hi ha un moment que es queda sol.
Sí. El nen es queda sol, sí.
Aquí.
Ara ho has dit perfectament. El nen es queda sol i és important captar i saber reconèixer aquests moments de solitud del nen, perquè són moments anímicament complicats. I necessita que algú ho entengui. Molt sovint han vingut nens a dir-me: escolta, Núria, sisplau, no diguis... Ara ja potser menys cada vegada, perquè es parla més obertament de leucèmies, de càncer, de sarcomes...
Això és bo,
sí,
eh?
Sí. No es diuen mentides. Jo recordo que quan vaig començar la meva especialitat, els pares sempre deien: no li diguis a la meva filla que té una leucèmia. Li direm que té...
Que té un bitxo a la panxa.
Sí, que té una infecció, que té qualsevol cosa. I jo els deia: no, jo no diré una mentida. Vosaltres feu el que vulgueu, jo no diré una mentida. Potser estalviaré la paraula càncer. Li diré: tens una malaltia a la sang que necessita un tractament una mica agressiu, però que tu toleraràs molt bé, i bueno, tot aquest tractament, encara que costi moltíssim i et creï algun problema, és perquè et curis, perquè d'aquí un temps estaràs curat i s'haurà acabat tot. Bueno, hi ha moltes maneres, però el nen necessita que li diguis la veritat. I aquests moments en què el nen es queda sol, el nen pensa, perquè és nen, però en general els nens, el cap dels nens va a una velocitat més ràpida
pensa
que la de l'adult.
Pensa molt més del que ens imaginem.
Molt més. I m'han vingut i m'han dit: no li diguis als meus pares que jo sé que tinc una leucèmia o que tinc un càncer, perquè ells em diuen que tinc un bitxo a la sang.
Aquí.
O que tinc...
I
jo sé el que tinc, però no els hi diguis que jo ho sé, perquè si no ells patiran molt. I això és superimpactant. Quan un nen et diu això,
clar,
no diguis al meu pare que jo sé que...
Crea un vincle amb tu, amb el doctor, amb la doctora, i tu i jo som amics, tu i jo sabem què tenim, però no els hi diguis als pares.
Exacte.
Quan els pares sí que ho saben.
Volen protegir el patiment dels pares.
Amb un percentatge molt alt, això.
Molt alt.
Clar, com són aquests bitxos.
I el món dels adolescents és un món increïble. Tenen, mira, de veritat que ploraria, tenen una capacitat d'entendre el que els hi passa, de superar-ho, de donar-se als altres, de fer amistats amb altres nens i nenes de la seva edat increïbles, i una afectivitat tremenda. Creen uns lligams tremendos. Ara, en aquests moments que m'he jubilat de la meva assistència directa, m'ho passo bomba quan a través de Facebook o qualsevol d'aquestes xarxes un expacient m'envia les fotos dels seus fills. Núria, mira, tal, o per al WhatsApp. Mira, aquí he tingut una nena, aquí he tingut un nen. Mira, és increïble, no? I em fa il·lusió. Anar pel carrer i trobar-me. Estava un dia en un parc i em sento... Hola, doctora! I em giro.
Perdona,
clar, lògicament, miro avall perquè busco
clar,
el nen.
Tu veus,
busco
clar.
El nen, miro avall. I llavors al costat... I el que havia és un tio llarg. I diu, no miris avall, mira'm a dalt. I dic, ai, qui ets? Soc fulanito. I em diu el nom.
Ah! Clar.
És increïble. Ells em reconeixen. Clar, perquè els grans ja no canviem tant. Ens envellim.
Sí, sé de què parles, Però, clar...
Però els
quan
nens,
els nens
de 5 anys a 25 canvien molt. Llavors em veig un tio amb barba, amb bigoti, i dic, qui és aquest, no? I llavors m'explica, jo sóc aquell que tal, jo sóc el Juanito, el Pepito... I és
te'n recordes de
és tots? Tots, 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 tots. Tots. És curiós, eh? Ja dic que me'n recordo perfectament del primer nen que vaig tractar. Podria parlar la primera nena que vaig tractar i que va ser el motiu que em dediqués a oncologia, una nena que tenia una leucèmia, una nena petita, que era d'un poble de la Cerdanya.
Sí.
Perdona, un nen, no una nena, d'un poble de la Cerdanya, i que tenia uns ulls blaus, grans, increïbles. I jo vaig preguntar, jo estava fent pràctiques en aquell moment, l'últim curs de carrera, i vaig preguntar, què té aquesta nena calvita?
Sí.
Ai, aquest nen, perdó, sense cabell. I què té aquest nen? I té una leucèmia. Oh. I això... Bueno. Es curarà? Vaig preguntar en aquell moment, innocent de mi.
Clar, clar.
I em van dir...
Ja veurem.
Ja veurem. Probablement no. No es va curar. Però aquella cara, aquells ulls, aquella expressió, aquell somriure, el tinc aquí, entre ull i ull. És molt maco tot això. És molt maco.
És molt maco, especialment quan acaba bé.
Sí.
Quan no... La naturalesa, el nostre ADN... Jo sempre dic que tot ho tenim al disc dur. I més tard o més d'hora, si ho tenim, acaba sortint.
Mira, hi ha una cosa molt clara, suposo que a totes les professions...
Sí.
Tu, quan comences un programa, ja més o menys saps com acabarà.
Jo quan entro a una casa, un programa, ja sé com anirà, com no anirà, quin tècnic tinc, quin no... Sí.
Jo, quan començo un tractament...
Sí.
Probablement com acabarà.
El teu nas i la teva experiència.
Clar, quan tens experiència, dius...
Palante.
Anem a fer tot el que puguem. Aquest es curarà, aquest ho tindrà més fotut. Llavors, no puc dir que no m'hagin impactat i que no m'hagin creat moments difícils als pacients que he perdut, que també els tinc tots en el cap.
Perquè te'ls portes a casa, aquests moments,
Sí, me'ls porto a casa, sí. Però l'única manera de continuar vivint és dient, bueno, ja sé que probablement el camí seria aquest, però li he allargat la vida, ha viscut bé i, sobretot, torno a dir, el motiu de crear una fundació era per ajudar a millorar la qualitat de vida. Jo sé, jo sabia que la medicació els hi donaríem i els hi podríem posar, però volia dotar a tots aquests nens i aquestes famílies d'un entorn que facilités que poguessin viure bé. Econòmic, ajudes a les famílies de tipus econòmic, periòdiques, mensuals, les famílies més necessitades, activitats d'esbarjo pels nens en els hospitals o viatges fora, arreu del món.
Hem anat
a llocs increïbles. Ajudar els nens, bueno, que no tenen un ordenador, que necessiten algo important, pisos per allotjar les famílies...
I tant.
Clar. De tot. I voluntaris. Al món...
Tan arrelats a Catalunya, a Barcelona, a Espanya, és veritat.
Sense voluntariat no seríem res. les ONGs sense voluntaris no faríem res.
Es parlava fa una estona, t'he preguntat, sobre els teus records, la teva memòria fotogràfica de la quantitat de... Quants poden ser? Quants nens? Quantes criatures? Quants adolescents? Quants poden ser al llarg de 40 anys d'ofici? Quants han passat per les teves mans?
No l'he comptat mai.
No?
Crec que em seria difícil, perquè... No. Perquè, mira, arriba un moment en què et descomptes, perquè ja no és només els pacients que portes directament, però, a veure, tots els oncòlegs ens reunim, tenim una xarxa, diguem, sí. de contactes.
Sí.
A l'estat espanyol jo conec perfectament tots els metges que fan oncologia pediàtrica a l'estat espanyol.
Mm-hmm.
Ens reunim periòdicament, en congressos, en reunions monogràfiques, etc. Ens truquem contínuament o contactem i compartim pacients. Amb la qual el Pepito Pérez,
clar,
de Sevilla,
clar,
l'he viscut a vegades com si fos meu. I a vegades...
Encara que sigui de forma virtual, però clar.
Sí,
clar,
però
clar.
A vegades fins i tot aquests pacients, ara cada vegada el trasllat d'un lloc a un altre és més complicat, uh-huh, però moltes vegades una tècnica concreta venien a fer-la al nostre centre, amb la qual era un pacient que transitoriament per una fase de del seu tractament estaven amb nosaltres. Un dia faré el llistat.
Bueno, bueno, era una pregunta retòrica. Bueno, perquè...
Mira, compte que a Catalunya,
sí,
aproximadament entre 250 i 300 nens es diagnostiquen de càncer cada any.
Sí.
Val? Llavors, es diagnostiquen.
Sí, sí, sí.
Lo que passa és que hi ha nens que estan fent tractament un any, dos anys, mm-hmm, o deu anys, depèn, clar, de la patologia,
sí,
amb
sí,
la
sí,
qual
sí,
es van acumulant. I, per un altre costat, compta tot aquest número de nens al llarg de 35, 40 anys, mm-hmm, de professió. Ahir parlava per telèfon amb, sí, amb la doctora Montse Melo.
Però ahir era diumenge, doctora.
Sí, oi, mira, veus, jubilada, veus? I parlava amb la doctora Montse,
sí,
Melo,
sí,
que era la cap d'oncologia pediàtrica del Parc Taulí,
ah,
a Sabadell.
Sabadell.
I, sí, i estàvem parlant i em deia, diu, mare meva, quan trobo a faltar els nostres pacients?
Els nostres.
Els nostres pacients.
Sí, sí,
perquè,
sí, sí.
Perquè eren nens que els compartíem d'una manera o d'una altra, mm, perquè quan havia un problema ella trucava, escolta, tu què faries? I, bueno, i quan jo tenia un problema, escolta, Montse, què tal, no? Ella també està jubilada ara, mm-hmm, però li dic, i com et trobes? Com estàs? Diu, mira, el meu cos es va envellint. Però
això
meu
ens passa
cap,
a tots.
El meu cap,
sí,
té la sensació de tenir 25 anys.
Ens passa a tots.
I això és complicat.
Ens passa a tots.
Diu, sí. I recordo tot el que ha passat per davant. És com una pel·lícula,
sí, sí,
que
sí,
va donant voltes i
sí,
voltes.
Sí, sí, sí. Doctora Núria Pardo, jo acostumo a fixar-me molt en la forma de comunicar de les persones. Si miren els ulls, si no miren els ulls, com mouen les mans, el vocabulari... Mentre estic parlant, la doctora està mirant fotografies, se li escapa un somriure. Hi ha aquest programa que és... Aquest programa s'hauria de dir... S'havia de dir al principi coses boniques, en lloc de 50ers. Potser l'any que li tornem a canviar el nom, li tornem a dir coses boniques, perquè a mi m'agrada que el meu entorn sigui feliç. I dic això de coses boniques perquè, sense pretendre fer cap tipus de show, jo crec que d'aquí uns segons passarà una cosa bonica. Aquest estudi. Possiblement sigui més de televisió que no de ràdio. Però com que m'encanta la ràdio, jo et diré un nom i no conec moltes persones que es diguin així i aviam si tu et diu alguna cosa aquest nom, perquè no és un nom comú. Meli.
Meli. És un nom de persona?
És nom d'una persona, d'una nena.
D'una nena. En aquest moment no. És diminutiu?
Sí, és diminutiu.
Amèlia?
Sí, Amèlia.
Podria ser.
Podria ser. Que s'obri la porta de l'estudi.
Ai, ai, ai.
Que entri Amèlia.
Ai, ai, ai.
T'estimo.
I ara...
T'estimo. T'estimo. T'estimo.
S'estan veient. Aixeca't, aixeca't. s'emocionen i s'abracen. Maravillós. Diu, aquí no hi ha virus que parin això. Bueno. Hombre, Meli, que ja no és una nena, està ensenyant a la seva filla. A la mà. Comença per pensar en tu. Has intentat estimar-te més. Si no fas, no ho farà ningú. I el piojo, què fa ahí el piojo de la petita? Ah, Estefania, Estefania és la cosina de Meli. Ves, mira, aquí passa l'altra... Hombre! La enana, la renacuaja, el bicho, la filla de Meli, que es diu Irene, que pobreta està. T'estimo, t'estimo. No deixis de somiar. Té 31 anys. No deixis de somiar. Unos cuantos más, unos cuantos más. Sí, sí, sí. No deixis de somiar. Mira que bé. No, no, és una bona notícia això que estem fent, eh? Claro. Se portaba bien, eso que dicen, es una buena enferma, Meli, era una buena perfecta. Qué bueno. Bueno, pues y això de posar-me rímel no ho faré més, perquè bueno, pues aquesta és la trobada. I mira, mira, mira. Y tanto,
sí.
Y tanto.
Y un hermano, una, otra
es mi sobrina.
Ah, una sobrina.
L'altra petita que ha vingut aquí.
No te l'imaginaves nunca, esto. ¿Ves lo que decía?
¿Ves?
Las alegrías que da encontrar a mis ex, que tengo muchos ex.
Sí, 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 las alegrías, y tanto, y tanto, y tanto.
Yo me acuerdo cuando una vez era mi cumpleaños que me trajiste un regalo.
¡Pum! Ya no me acuerdo.
Sí, me
y a mí no, y a mí no, a mí no.
Y un pastel, sí. Hombre. ¿Ves? ¿Tú te acuerdas? Claro, claro.
Pues aquesta és la trobada que hem fet voluntàriament, ja ho dic, entre la doctora Núria Pardo, ara una de les responsables de la Fundació Enriqueta Villavecchia, i una persona que el seu dia va ser tractada per la doctora Núria Pardo. I s'han trobat aquí 30 i pico anys després, s'han fet unes abraçades, han caigut algunes llàgrimes, a mi no, a mi no, a mi no. I aquí està la petita que m'està mirant com si hagués perdut una llaminadura, me cago en la mar. A veure què tengo jo, una ampolla de vi no se la veurà, no, la nena, no.
No,
no, hombre, no, no, ja buscarem alguna coseta, ja buscarem alguna coseta. En fin, Meli, gracias. No te esperabas tú cuando eras tratada por esta persona, por la doctora, que un día coincidiríais en un estudio de radio. No te lo imaginabas.
No.
Y menos que tú tuvieras...
Mira que me acuerdo mucho de ella y mi madre también.
Ah, mira que bien. Yo. Mira que bien. Mira que
de
bien.
Ti, pero eras pequeñita.
Sí.
Tu madre igual, 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 igual.
Sí, sí, sí. La vida continúa, afortunadamente, la vida continúa. Gracias, Meli. Gracias, doctora Núria Pardo. Felicitats per tota la teva feina, per tota la teva vida, per comunicar les coses que comuniques i la forma en què ho fas. I, bueno, estem molt contents d'aquesta retrobada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres,
sí.
Perquè això em dona més força encara. Això és com un subidon,
i a mi ni te cuento.
Això d'avui,
i a mi ni te cuento.
Que ja tinc per tot l'estiu, mira, ja tinc per tot l'estiu.
Jo també. Mira, jo crec que ha de ser la segona o tercera vegada que em cauen les llàgrimes a un estudi, i porto 35 anys. És a dir, que no és molt normal que passi això, eh? No és molt normal.
Doncs me n'alegro moltíssim, i jo m'agradaria
que
tothom entengués això, de que hem d'estar al costat dels nens
que estan
passant un mal moment i ajudar-los, perquè són els adults del futur. Mm-hmm. Els nens que ara estan patint una malaltia són els adults del futur, i són els que en el futur ens mantindran.
Esperem,
ens donaran alegries.
Esperem que parlin, que treballin per pagar-nos la seguretat social.
Ah, sí, això
esperem. Sí. Gràcies, doctora Núria Pardo.
Gràcies.
Mil gràcies i felicitats per la vostra feina.
Cinquenters.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
En el fondo del mar.
Indira Ferrer canta a Cuba. Recitant de la soprano palafrugellenca Indira Ferrer al Centre Cívic de Collblanc La Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat aquest divendres dia 16 d'octubre a les 8 del vespre. Indira Ferrer, acompanyada per Manuel Ruiz al piano, cantarà cançons de saló cubanes, fragments de sarsueles, lit cubà i havaneres. Divendres 16 d'octubre, Indira Ferrer canta a Cuba. Vols fer una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are.
Ens parlava fa uns minuts Salvador Alemany, president del Liceu de Barcelona, president de SABA, sobre les responsabilitats, els càrrecs, les feines, els equips i les institucions i les empreses. De com ens hem d'ajudar. Una de les iniciatives que ajuda al 100% la hem d'anar a buscar a Castelló. A Castelló? Sí, sí, hi ha moltes, però en aquest cas, a Castelló. Letícia Lorente, Lo he dicho bien. Leticia, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Qué bien. Me hablabas el otro día de una iniciativa que has tenido con respecto a las personas que habitualmente pues tienen cierto nivel de dificultad para desplazarse. ¿Qué has montado? ¿Qué te has inventado? ¿De qué me quieres hablar? Que creo que me va a gustar mucho.
Pues te quiero contar que yo lo que he ideado,
¿sí?,
no he inventado.
Bueno.
Porque no he inventado nada nuevo.
Bueno, bueno.
Simplemente lo que he hecho ha sido adaptar las visitas que tengo yo para dar a la provincia de Castellón,
sí,
adaptadas a personas con movilidad reducida o algún tipo de enfermedad. Porque quiero que todo el mundo disfrute de la experiencia y no se quede nadie en casa.
Bueno, esto que parece que... Ah, mira, lo ha dicho... No. Esto tiene bastante importancia, ¿eh? Esto tiene mucha importancia porque quien más que menos, a veces y cada día más que menos, tiene pues algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún amigo íntimo, alguna amiga íntima, pues con algún problemita de movilidad. Digo yo, tan veter Andret a fer vacances. También tienen todo el derecho a descansar unos días con las personas y sus seres queridos. Y no siempre pasa así. Entonces, Leticia Lorente, no, es Loriente, ¿no?
Loriente.
Bien, perdona. Pues, bueno, ella dice que lo ha inventado. Han adaptado, han creado, le están dando mucho margen, mucho ruido a este tipo de experiencias que son, al final son vacaciones, ¿no, Leticia?
Sí, son vacaciones o un fin de semana o simplemente salir a pasar el día fuera de casa con la tranquilidad de que puedes ir a realizar las visitas,
sí,
sin tener que estar pensando, a ver, ¿puedo hacerla? ¿No puedo hacerla? ¿Tengo que estar pendiente de la persona que me acompaña?
Claro.
La persona que me acompaña tiene que estar pendiente de mí y se va a perder la visita,
uh-huh,
que lo hará con todo el gusto y con todo el amor del mundo. Pero
sí,
la idea es que esa persona acompañante también disfrute de la experiencia y no tenga que estar pendiente de la persona con el problema.
Esto siempre con empresas, perdona, con personas que están trabajando en un entorno cerca de Castellón, que es donde vives.
No, a nivel de toda España.
Ah.
Yo colaboro con asociaciones, o se han puesto conmigo asociaciones de toda España. A mí, por ejemplo, me vienen excursiones de Madrid.
Sí.
Vienen de vacaciones, por ejemplo, a la playa.
Sí.
Y una vez están aquí, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una experiencia. Wow, esta experiencia la puedo hacer aunque vaya en silla, aunque sea
vale.
Cualquier problema que tenga. Siempre es cierto que van acompañados de monitores o gente especializada.
Sí.
Porque yo no estoy capacitada para acompañar a esa gente, pero ellos vienen acompañados con su personal.
Para cualquier persona que diga, ah, pues mira, todavía hace buen tiempo, ¿no? Por allí en Castellón, Leticia, sí, ¿no?
Sí, hoy está un poco nublado, pero sí, sí, hace un buen tiempo.
Hombre, estamos hablando del levante de España, estamos hablando de más o menos que habrá solete y podremos tomar el sol. Igual disparo muy alto, ¿eh? ¿Hasta finales de octubre o ya se me ha ido la pinza?
Y en Nochevieja he tomado yo café en manga corta.
¿Perdón? ¿Cómo? No, ya he oído, ya. Es un sinónimo de... ¿En Nochevieja, café en manga corta?
En Alcocebre, en Castellón, sí.
Joder, pues esto sí que es una experiencia, esto es otra experiencia.
Es otra experiencia.
Sí. O sea que el solete en Castellón, claro, es que a medida que vamos bajando hay más horas de luz y más horas de sol. Claro, mira las horas de luz que tenemos aquí, las horas que tienen en Girona y las horas que tienen... Bueno, tú vas subiendo en el mapa y cada vez es todo más triste. Es todo más apagado, es todo más lúgubre. No, Castellón ya empieza a ser un poco, cuando salimos de Tarragona, ya empezamos con la alegría, ese sentimiento que tienes cuando son las 9 de la noche y dices, ¡ay, ya son las 9! Y todavía te pega el resol. Ese tiempo de la tarde en el que todos estamos guapos, hasta incluso yo. Sí. Ese morenico que... Sí, Estefanía, ¿sí o no? Sí,
sí. Estás guapo.
No, sí, guapísimo. No, no, pero hay un color entre los humanos que dices, ¡ay! Oye, esas 7:30, 8 de la tarde que dices, jolín, te ha pegado el sol, ¿eh?
Ahí es cuando te enamoras de alguien, porque le ves el reflejito.
Bueno, a ver si llega. bueno, total, que para disfrutar de ese tipo de acciones que realizas, hay que visitar una web una web que no me has dicho todavía, Leticia.
Experienciasencastellón.com.
Experienciasencastellón.com. Experienciasencastellón.com.
Y luego una parte que para mí es la más importante de todas es que cada, el precio de cada actividad incluye un porcentaje que destinamos a la asociación o fundación que vosotros decidís.
Vale. ¿Ves? Mira, hace un ratito nos ha visitado Salvador Alemany, una persona que ha tenido, tiene 1000 cargos de responsabilidad y además todos los hace bien. Todos los, nos decía, es importante cerrar bien las carpetas. Claro, en este sentido estamos descubriendo, cosa que no sabíamos, tu lado ONG, que hay gente que tenéis más desarrollado y gente que no lo tiene tanto. Un porcentaje de lo que cuesta este tipo de experiencias va dedicado, recuérdamelo,
a la asociación o ONG que sí. Vosotros decidís. No la elijo yo, porque considero que cada uno de vosotros os toca de cerca una enfermedad diferente y a lo mejor tú quieres colaborar con el Alzheimer, otros con el cáncer, otros con el Down. Entonces yo os dejo que vosotros decidáis a quién hacéis la donación.
¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien, Estefi? ¿Ves qué bien te he dicho? Esta chica tiene señal. Hay, cuando llegas a cierta edad, hablo de mí, hay momentos en los que ya tu experiencia, la mili, las mochilas, dices, a las primeras de cambio dices, hay personas que tienen señal y personas que no. Tú tienes señal. ¿Lo ves esto, Estefanía? Esto es lo que yo te decía.
Y tanto.
Antes,
¿eh? Lo que dices tú, esto me huele.
Sí, aquí sí. Y hay días que digo, vámonos, esto no interesa. Experienciasencastellón.com. Un lugar para descansar. Un territorio para tomar el solete. Tengo todavía una visita pendiente, a ver si lo podemos combinar. Me ha gustado mucho esta idea, esta propuesta. ¿Alguna cosa más que nos quieras añadir, Leticia?
Sí, que Castellón no es solo playa. El interior es el gran desconocido y queda mucho por descubrir.
Tengo 2 minutos, o sea que quiero que me descubras cositas más, porque entre Castellón y Villarreal, al menos en el fútbol, hay cierta rivalidad, pero yo Castellón me recuerda a playas largas, inacabables, a Luis Aguilé, que por cierto, y que en paz descanse, lo siento, me encanta, soy cincuenter, soy un fan de Luis Aguilé. ¿Hay algún problema? Sí, señor. Y la mayoría de nuestros oyentes, cincuenters, que ya saben dónde tienen que invertir su dinero, ya saben y dominan dónde tienen y a qué tienen que decir a la familia, oye, para Castellón, nos vamos. Claro, hay algo más que yo no sé qué es. ¿Y qué es?
El interior de Castellón, que es increíble, increíble. Y lo vais a conocer si venís conmigo. Oh.
¿Puedes extender un poquito más el titular? Porque te ha quedado arriba
clavado
de todo.
El interior de Castellón es el gran desconocido. Queda mucho por descubrir y yo os lo voy a enseñar si venís conmigo. Y además tenéis la satisfacción que estáis colaborando con vuestro granito de arena en asociaciones para seguir investigando y luchando por avanzar. Todo lo que sea sumar.
Muy bien, pues lo haremos. No te quepa duda que lo haremos. Son prácticamente las 11 del matí. Gracias, Leticia Loriente, desde Castellón. Como no podía ser de otra manera. Me has dicho Castellón y no Villarreal, ¿eh? Castellón.
Castellón, de la Plana.
Bueno, cuando nos dejen entrar al mundo de los futboleros y nos dejen viajar a los diferentes campos de fútbol, está tiro de piedra, ¿eh? Que en 2 horicas te plantas allá y puedes ver un Castellón español, yo soy Perico, Castellón Sabadell, Castellón, etcétera, etcétera. Leticia Loriente, gracias por estar en directo hoy en Cincuenters. Felicidades por tu aportación al mundo ONG. Estaría muy bien, ¿eh?, que las personas poco a poco, cada uno de nosotros, hiciera una acción solidaria. Gracias,
Leticia.
Muchísimas
gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias, un beso grande. Doncs fins aquí aquesta bona notícia disfressada d'entrevista. Lògicament, al final hem hagut d'acomiadar Leticia dient-li felicidades per la notícia i per la iniciativa.
Felicidades.
Pedro Vargas.
Por habernos roto el corazón en mil pedazos.
I Julio Iglesias, que ens diuen felicidades i ens diuen adeu fins demà dijous.
I hacernos daño.
Felicidades por jugar con nuestro
realidades, porque solo una mirada vuestra los hace soñar. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ellas, nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas.